solistes.
Un temps de ràdio concertant per a convidat música i conversa, amb la conducció de Joan Vives. Tot seguit a Catalunya Música.
Estem immersos en el moment de gravar aquesta conversa en l'any del bicentenari de Richard Wagner. Un any que ens ha permès retrobar-nos el personatge i tornar a reflexionar a partir doncs, de les aportacions que va fer aquest compositor, artista global, defensor de l'obra d'art total, que en definitiva ha esdevingut tot un referent en el panorama musical internacional, no només per l'encant de la seva música, sinó per tot allò que és capaç de fer-nos pensar encara als nostres dies. No? No sé si Wagner era un pirata o no, no sé si podríem posar o parangonar compositors com Wagner, per exemple, o Carles Santos, posar-los en una mateixa estanteria i intentar punts de connexió. En quina mesura, doncs, aquest llegat de mirada total d'aquests personatges és un referent a tenir en compte de cara al segle XXI?
Ostres, no sabria contestar-te. O sigui, jo crec que estàs parlant de dos compositors tan diferents, no? Com a concepte... Com a concepte, el Santos tira més cap al teatre. És un compositor que va decidir fa molts anys, jo crec, moure's amb unes arenes que no són 100% operístiques, no? A vegades inclús properes al circ... Jo crec que el Santos, tothom sap qui és i els músics, com a mínim, no? Catalunya Música, segurament l'audiència de Catalunya Música sap el que fa Santos i jo no el descobriré ara. Jo crec que el que fa... Ell és honest amb si mateix, que jo crec que és una de les qualitats que un artista, un compositor ha de tenir... Jo vaig treballar amb ell. L'experiència a mi no em va agradar, però o no em va agradar tant com jo creia que m'agradaria. Uh-huh. I amb el Santos ens anàvem trobant per aquí i per allà en el món i jo sempre tenia moltes ganes de fer algun vell i quan m'ho va proposar vaig ser molt feliç. Després l'experiència no ho va ser tant. Segurament perquè no ens vam trobar. Jo cantava cada dia d'una manera diferent en els assajos per entendre què és el que volia i sempre estava bé. I, ostres, a mi em va desmotivar molt això. El fet de que anava bé qualsevol cosa. I jo com a compositor no a mi no em va bé qualsevol cosa. Aleshores vaig veure que estàvem molt distanciats en aquesta qüestió. O potser em deia que anava bé perquè no li agradava gens. També és possible. Vull dir que la qüestió és que jo vaig acabar aquella relació d'una manera bastant fosca. Bastant fosca perquè jo vaig decidir que ho deixava, que no seguia amb l'esplèndida vergonya del fet mal fet. I va ser tot molt raro. Al cap d'uns mesos em van trucar per dir-me que no hi seria a l'òpera, que em despedien. O sigui, dius, però si fa dos mesos que et vaig dir que ja no contessis amb mi, com ara a què ve tot això? Bueno, va ser molt estrany. Dit això, jo crec que el Santos ha fet coses molt bones, molt bones. Jo recordo el primer acte de Ricardo i Elena, que per mi és esplèndid. O sigui, que jo crec que és un gran compositor, un gran cercador. Uh-huh. Jo crec que fa molta recerca i quan un fa recerca hi ha coses que surten bé i hi ha coses que surten malament.
Aquests paràmetres els podries aplicar a Wagner? També era un cercador? I també algunes coses li van sortir millor que altres?
Jo crec que sí. Potser Wagner tenia més clar per on anava. I que, vull dir que en aquells moments el que fa Wagner a la seva època no s'allunya tant de la òpera com ho fa com ho ha fet avui dia el Carles. Però sí, Wagner era un cercador, era un vividor, era però tenia clar el que volia, molt clar. O sigui, la seva experimentació era per sumar, sempre, jo crec. Jo sempre l'he vist així. I altres, com jo mateix, jo no... Quan he buscat més, pues, hi ha coses que m'han sortit millor i coses que m'han sortit pitjor. Wagner segurament era genial. Jo no ho soc. I el Carles sabrà si ho és o no.
Albert García de Mestres, gràcies per acceptar la nostra invitació a Catalunya Música. Et fa molta il·lusió que hagis pogut venir. Et fa molta il·lusió perquè en els últims anys has estat fent moltes coses. Ets un home inquiet, crec que això forma part del teu ADN. I t'hem col·locat, no sé si et sents ben bé al mig, entre Wagner i Carles Santos, allà, pam, posat allà al mig, participant d'alguns aspectes d'un i de l'altre, òbviament, amb una aportació que no té res a veure ni amb l'un ni amb l'altre, però que, en definitiva, sembla que en comú, si alguna cosa teniu els tres, és que sembla que busqueu alternatives, no? És a dir, fugir de la porta principal i anar buscant a veure si hi ha alguna porta secundària, no necessàriament a la planta baixa, per desplegar tot aquest instint creatiu tan ferotge.
Home, ojalà trobés un mecenes que em construís un teatre.
Vols dir el rei Lluís III?
Sí, sí. Un així em aniria bé. Sí, home, bueno, jo no sé on estic col·locat, la veritat, si entre un i l'altre o... No sé, no, al final, en realitat, no té gaire importància, no? On et col·loquen... I jo tampoc hi penso gaire on estic col·locat. Jo intento fer el millor que sé sempre. I tinc problemes, segurament, de relacions artístiques per aquesta decisió, aquestes decisions meves de, com a mínim, tenir clar les coses que vull fer i com les vull fer. I això és tremendo, perquè entenc que a vegades em poso molt, molt passat amb
els intèrprets.
Amb tots, amb intèrprets, productors, etcètera. Tota la gent que fa possible que es faci una òpera, no? Que són moltes persones. I segurament jo no tinc la veritat, mai, però sí que ara ja començo a tenir una experiència i també que no serveix de res, però que la tinc. I finalment, no sé, jo, hi ha coses que per mi són importants. Una de les coses és que la música ha d'arribar a gent. I si jo no penso en això, crec que seria millor que anés posant les obres dintre d'un calaix.
D'alguna manera ens estàs dient que el teu grau d'especulació musical té una línia fronterera que és precisament el moment en què es trenca la comunicació i la capacitat de generar algun tipus de reacció, no sé si dir-ne emocional, en la gent.
No, ja li pots dir emocional, perquè jo... És que... És més, jo... Més vaig cap endavant o cap enrere o cap al costat, més tinc clar que la música i l'òpera, et diria que encara més, que ha de ser un punt important en el futur de connexió. Però jo quan dic això, a vegades hi ha gent que em mira com... Ara que vens, ara amb les... Doncs sí. Jo crec que el món en el que vivim, que ha estat empodrit, necessita moments de connexió amb si mateix i connexió amb algú que no sé què és, perquè jo no sóc creient, per tant, no puc dir amb Déu o perquè no hi crec, però sí que crec amb unes energies que estan aquí uh-huh. i que ens fa conèixer-nos millor. I jo crec que la música, i l'òpera en particular, ha d'anar cap a aquest lloc. O sigui, jo estic cansat de que, per exemple, que la música surti als informatius dels diaris com a espectacle. Jo no vull que sigui un espectacle. Espectacle es refereix que hi ha uns espectadors. I jo no vull espectadors a les meves òperes o a la meva música.
Aleshores?
Jo vull gent que ve a tenir una experiència conjunta amb l'obra que he fet. I que aquesta obra els donarà la possibilitat de connexió amb si mateix i de connexió amb algú que no sé explicar-te. I això jo crec que ha de ser l'art i la música com a art sonor. I per tant, jo voldria que... No puc dir que els compositors, perquè cadascú fa el que vol i ja està molt bé, però jo voldria que jo mateix aconseguís arribar a aquest punt. I, per exemple, l'òpera Uau és una obra que jo intento, d'alguna manera, que baixi cap a aquest lloc. Què vol dir? Uau no té una història. No hi ha cap història a Uau. Hi ha poesia i hi ha un petit...
fil.
Sí, un petit fil que és la història de Wilde i Whitman, que es coneixen i hi ha un petó i no sé què. Però en realitat tot això és anecdòtic. Jo el que estic buscant amb aquesta òpera és que sense necessitat d'explicar una història hi hagi un grau d'emoció tan enorme que la gent, al cap de 4 dies, potser, comenci a sentir una llavor petita a dintre de que ha viscut una experiència diferent i que ha viscut una experiència de comunitat, de comunió amb algo que va més enllà de l'òpera, i més enllà de la música i més enllà del text. Jo crec que a vegades ho aconsegueixo, a vegades no, i a vegades amb Uau, per exemple, crec que sí, que està a prop. O després, per exemple, tinc una obra per orquestra que es diu Genuine Smile, que allò era un experiment, i era... I jo l'explicava. Sempre que s'ha fet, ho he explicat. Traieu-vos del cap tot el que pugueu i només concentreu-vos amb el somriure, sense somriure, però oberts al somriure. Res més. I amb la música hi arribarà un moment en que sense fer cap esforç i sense entendre el per què, hi haurà un somriure. Això, els cops que s'ha fet a Amèrica uns quants cops, sempre ha funcionat. I la quantitat de gent que després ha vingut a dir-me no tan sols he somrigut amb els llavis, sinó que és un rigut amb l'ànima. Això és el que busco. En aquest cas ha funcionat. En molts altres no. Però això és el que jo És la meva batalla, encara que a mi lo de batalla no m'agrada, però és el meu gol, no? El meu, on vull arribar, on crec que la música ha d'arribar.
Preciosa música de cinema que probablement molts oients han pogut recordar, sobretot si són aficionats al cinema que es fa a Espanya. Era la pel·lícula Volaberunt, i en aquest cas l'autor de la banda sonora era el nostre convidat avui a Catalunya Música, Alberto García de Mestres. Una banda sonora, de fet, potser poca gent associa, però, a la música de cinema.
Sí, no ho sé, no he preguntat a la gent. Però
se t'associa més a l'òpera, a l'espectacle, sí, teatre musical, no?
Sí, home, jo no he fet... A veure, he fet molta música per audiovisual, en el sentit que he fet documentals, de pel·lícules n'he fet tres, vaig fer 23F, El dia més difícil del rei, que ha sigut el més vist a la història de la tele, amb la qual es van guanyar tots els premis possibles. O sigui, he fet coses audiovisuals. En el cas de Volaberunt, de Bigas Luna, va ser la primera i va ser molt, molt especial. Va ser molt especial també perquè va morir la mare. I jo, a la banda sonora, això que acabes de sentir... per mi és la mare, o sigui, gran part d'aquesta música és el sentiment d'amor per la mare. Això és una aquesta música va servir per una escena amorosa entre Jorge Perú Gorría i l'Aitana Sánchez Gijón, i jo de fet el que estava fent era una escena amorosa d'un altre tipus d'amor, però amorosa, cap a la mare. Va ser una experiència fer aquesta música molt, molt, molt especial, perquè també amb el Bigas va ser una experiència molt, molt interessant. Ell em va demanar Bueno, va ser tot molt... Les coses com passen, no? Jo tenia molta relació amb el Toni Miró, l'Antoni Miró, el dissenyador de moda, i ens trobàvem a casa d'ell cada dimecres. Ell havia fet el vestuari de Prima't en tres dies. I a partir d'aleshores...
Recordem que Prima't en tres dies és una de les òperes...
És una de les meves òperes, estrenada, no sé, ara, el 96, em sembla, una cosa així, el Romea, dintre del Grec, encarregada pel Xavier Albertí, que era el director amb qui, a partir d'aleshores, inclús abans, he tingut i he mantingut una relació important.
I mantens, professional.
I mantenc, afortunadament.
Col·laboreu.
Col·laborem. Uh-huh. Per mi és un... És impressionant, el Xavier. És un... No sé definir-ho més enllà de que és fantàstic. Vull dir, no sé, parlaria d'ell durant hores sobre lo increïble que arriba a ser aquest home.
Per cert, Alberto, parlant d'una mica de les etiquetes a nivell mediàtic, tu saps millor que ningú que has estat uns quants anys gestionant un programa radiofònic. La teva semblança física amb el Pavarotti, que s'ha tocat mil vegades, anava acompanyada d'una veu amb la qual tu vas arribar a treballar professionalment com a cantant. Encara estàs actiu? Encara cantes?
No.
Ho has deixat del tot, ja?
Jo crec que sí, encara que fa dos anys em van donar molt la llauna i vaig pujar amb un escenari a Amèrica i vaig cantar un parell de cançons meves. Però no, és un desastre. La meva veu és un desastre ja, és una cosa passada. No?
Sí, però molta gent encara recorda, no sé si era el do de pit o la nota de pit que feies.
No, el do de pit i a vegades un re. Sí. Jo també al·lucino. No, al·lucino en el sentit de que en el programa aquell de TV3 de Bonic Vespre, allò era tot improvisat, perquè a mi era fes el que vulguis, o sigui, fes publicitat o el que vulguis. O sigui, jo no sabia abans d'obrir la boca què sortiria. No ho sabia de veritat, eh? I el tutor de mestres al programa de ràdio, igual. Jo feia el crit aquell, que a vegades, bueno, aquell, quan posava la base musical, jo sabia que el do era on arribava. Però a la tele no. I a la tele, clar, jo miro els enregistraments i eren dos sempre, però així com jo he tingut sempre, o tenia sempre aquesta facilitat dels aguts... que, bueno, sortien sense pensar-hi gaire, no? Uh-huh. Era, plam, ja estaves al do. Que a vegades per això, jo, bueno, la primera obra orquestral que s'estrena meva a Barcelona, que es deia Traurige Lieder, que hi havia, era per orquestra i tenor. Uh-huh. I el tenor, que ho vaig cantar jo, el tenor estava tota l'obra assegut, s'aixecava i feia 5 notes. I de les 5 hi havia un si bemoll i un do, a dalt de tot. Sí, després d'estar 10 minuts allà assegut, que dius, estaves tronat, perquè...
Estàs parlant d'un xaval de 20 i tants anys.
Sí, 22.
Compositor i cantant.
Exacte, 22.
A principis dels 80. 20,
no, 22 no, jo tenia 24, 23 o 24, sí, perquè va ser just... abans de conèixer el Luciano. O sigui, jo vaig conèixer el Luciano al febrer d'aquell any, o sigui que jo tenia 24 anys.
Luciano Pavarotti.
Sí, Luciano Pavarotti, perdona.
Perquè tothom se situï.
Sí, sí.
L'Alberto García de Mestres, realment una història força precoç, perquè amb 20 i tants anys estrenes aquesta obra que comentaves. Amb 27 vas estrenar la teva primera òpera a Barcelona?
A Barcelona no. A Barcelona aquella òpera no es va fer. Es va fer a Madrid, al centro...
Fundació Joan Marc?
No, la Fundació Joan Marc em va ajudar perquè em va... Què va fer la Fundació? La Fundació em va fer un concert perquè pogués fer l'òpera, en el sentit de que econòmicament em donava uns diners perquè la Fundació volia... entrar dintre de la producció, de la coproducció, però tot el que es fa a Madrid, ells no poden donar diners a coses, a espectacles, concerts que es fan a Madrid, perquè aleshores els han de fer a casa seva, no? A la Fundació. Però aquesta òpera, en principi, havia de tenir una col·laboració de la Generalitat. La Generalitat, quan va veure que el text era en castellà, perquè era, el text era d'Ignacio Prat, d'un poeta que, si bé vivia a Barcelona, i havia sigut el meu professor de literatura quan a l'institut, i la seva obra era impossible de traduir, era experimental i no tenia cap sentit, i aquest era un homenatge a l'Ignacio Prat. I quan van veure que era en castellà, va desaparèixer la col·laboració amb la Generalitat i, per tant, la possibilitat de fer-ho a Barcelona. I amb això va desaparèixer també la part econòmica que la Fundació em donava. Aleshores, la Fundació va decidir que em feia fer un concert, que de fet era un concert, per mi era un concert d'ajuda a l'òpera. I també em va ajudar, i es va poder fer aquella òpera, es va poder fer per Antonio Luque, em sembla que es deia, de Colón, Busque, compare, i si encuentra algo mejor, cómpralo. Sí, jo aquest home el vaig conèixer a l'aeroport de Milà, un dia que va sortir l'avió amb 5 hores de retard, i jo vaig estar parlant amb ell. Li vaig explicar l'òpera, em va dir que voldria venir. Jo, quan vaig veure que la part catalana se me n'anava, vaig trucar-lo amb ell i vaig dir: necessito 100.000 pessetes, que és el mínim per poder fer aquesta òpera, que era ridícul, però és el mínim per poder fer aquesta òpera, són 100.000 pessetes. Me les poses...
I el Luque les va posar.
Jo vaig posar l'anunci seu al final. Al final de l'òpera sortia l'anunci de busca, compare, i si encuentra algo mejor, cómprelo. També perquè al cap de 2 dies a Madrid s'estrenava l'òpera del Jorge... Ostres! Fernández Guerra, Sin demonio no hay fortuna, i vaig pensar que quedava molt bé aquest anunci de busque, com va fer, en aquell moment. I va ser així com va funcionar.
Ce qui s'est passé tout de suite, je je pense que ces lettres ne servent plus que pour creuser dans ta douleur. Excuse-moi, papa, de ne pas être la fille que tu aurais voulu.
Je te jure que j'essaie de retrouver de jour en jour la petite fille rose de mes 8 ans pour qui tu as créé.
L'àrea de la lectura d'una carta que pertany a una de les òperes d'Alberto García de Mestres, que és Aprima't en 3 dies.
Exacte.
I una picadeta d'ull al gran mestre Johann Sebastian Bach.
Sí, sí, jo no tinc problemes, de... O sigui, això és una picadeta d'ull i és un tirant endavant. No, jo crec que a vegades amb la música sembla que no puguis utilitzar segons què i de segons quina manera. És clar que si jo agafo Bach i el poso fil per randa, això no estarà bé, però si jo faig
una paràfrasi.
Una paràfrasi, jo crec que és perfecta. I en aquest cas a mi m'anava molt bé aquesta tranquil·litat amb aquesta sonoritat de aquests instruments del vibràfon, la celesta, aquests instruments que donen com
un voltant... La dimensió etèria.
Exacte,
no? El d'un núvol.
D'aquesta situació terrible d'una noia bulímica que li escriu al seu pare, que és el seu tutor, explicant-li tota l'experiència que ha tingut bulímica, no? A l'episodi bulímic. I jo crec que d'aquesta manera emocionalment jo crec que arribo molt més que si hagués fet una música més dramàtica, com el fet i el text podrien indicar, no? Que és un moment molt dramàtic per ella. De totes maneres, és molt dramàtic, però... Jo crec que també el fet de que ella ja ha reconegut que és bulímica li dona aquesta lleugeresa. No ho sé, jo vaig tenir molt clar que això havia de ser supermaco, que necessitava i agafar una base molt clàssica per parlar d'un problema molt modern i fer una música molt inspirada amb un text parlant de Nutelles i Coca-Coles i això, no? Aquesta era la idea.
Aquest era el fragment que sentíem d'Aprima't en 3 dies, una de les òperes. En general, sembla que el que d'alguna manera marca el tarannà d'Alberto García de Mestres en la teva producció és una manera d'entendre la veu, perquè, vista en perspectiva, sembla com si d'alguna manera tu estàs buscant un tractament de la veu eclèctic que busca amb molta insistència la comunicació directa, o sigui, no busca quedar-se tancat en si mateix, sinó que, una mica com Beethoven salvant totes les distàncies, que és impossible tocar-lo o escoltar-lo sense estar atent. És a dir, Beethoven és un compositor que probablement és difícil de posar de fons mentre estàs fent una altra cosa, no? I amb la teva música passen 3/4 parts del mateix.
Bueno, jo t'ho agraeixo que diguis això, perquè si una música fa que... et demana que estiguis atent, jo ja estic content. I no, jo el que tinc clar és que la veu no pot ser tractada com un instrument. Que això és el que és un instrument qualsevol. O sigui, la música dels últims anys, 50 llargs ja, que ha demanat a la veu el mateix tractament que un clarinet o com un violoncel o que qualsevol. Jo crec que, per mi, és un experiment interessant de fer un dia, dos dies, tres dies i després deixar-ho, en el sentit de que la veu està tan allunyada emocionalment de tots els altres instruments, tan allunyada en el sentit que està tan a prop de l'ànima de tothom, que és, jo crec que és una llàstima, un error, una follia, una bogeria, al no entendre que aquesta característica de la veu és necessària que hi sigui. La utilització de la veu és... A veure, els experiments són fantàstics. Tu
ets un experimentador.
Jo no ho sé si sóc un experimentador. Jo crec que sí. A vegades em sembla que no, però jo crec que sí. Però l'experiment... has de jugar amb el que tens. La veu... Tu pots experimentar amb la veu, però al final, si la característica més important per mi i més clara de la veu la deixo de banda, per què? O sigui, pot ser per un segon, pot ser per un minut, pot ser per tres minuts, però jo no puc fer una òpera oblidant-me de que tinc unes veus. A part de que la veu, vulguis o no, té també unes característiques de feblesa que no són comparables amb qualsevol altre instrument. Tu no pots jugar, anar a dalt i anar avall, i anar a dalt i anar avall, sense preparar aquelles notes, musicalment, perquè el que fas és maltractar l'instrument d'una manera absurda e innecessària. Aquesta és la meva opinió. Aleshores, a vegades és veritat que jo... a vegades se'm diu... No que sóc un experimentalista o que experimento, sinó que sóc un clàssic redomat i que jo el que faig és fer de Rossini i tal. Jo crec que sí que faig això, però modern.
Hauríem de parlar amb els cantants per veure d'alguna manera, perquè en definitiva són el termòmetre més clar. És bueno, dir, si un cantant té ganes de cantar la teva música, vol dir que s'hi troba còmode.
Què passa amb els cantants? Els cantants volen. Els cantants, per exemple, amb Wow, no? La Prayer of Columbus, la Prayer of Columbus és el final de l'òpera aquesta Wow, que es va estrenar a Peralada l'estiu passat. Aquesta és una obra... pel baríton, infernal. O sigui, infernal en el sentit de que demana tant de la veu, tant però tant, que a vegades te la mires, o sigui, jo miro la partitura i dic, això és impossible, no? No és veritat. Per què no és impossible? Però jo he pensat, primer amb la veu del Joan Martín Royo, que jo continuo dient que, si no és el millor baríton que tenim per aquí, és el millor, i si no, amb el temps, no? I europeu, i, vull dir, i mundial, vull dir, és un cantant impressionant. Per certes coses és impressionant, de la manera com treballa és impressionant, i de la manera que es posa a l'escenari és impressionant. Però jo estic, durant tot el temps que estic escrivint aquesta òpera, estic centrat amb que la veu tingui el temps de reposar, el temps de que els colors que jo estic demanant... Si tu veiessis la partitura, hi ha una quantitat de notes escrites per la veu perquè entengui quin tipus de veu, quin tipus de so, quin tipus de...
timbre.
Hi ha tot. O sigui, imatges, pensa en això, però no sé què. O sigui, això per mi és superimportant amb la veu. Jo això no ho faré mai amb un clarinet, segurament.
Alberto, però, clar, han passat els anys i has viscut com a cantant en moments més seriosos, potser altres més divertits. Has viscut, has patit, t'han sortit metges, però no. Llavors, en quina mesura, quan tu ara te sentes i escrius uau, l'òpera que es va estrenar aquest agost de 2013 al Festival de Peralada, la qual ara feies esment, no? En quina mesura, quan tu te sentes a escriure el tractament de la veu, hi pesa tota aquesta experiència? Aquesta experiència que vas començar a adquirir quan tenies 27 anys...
No, completament.
En quina mesura t'has tornat com el Donizetti, que va escriure 70 òperes i que ja sabia... aplicat, com has dit molt bé abans, no?, el llenguatge actual, en quina mesura ja saps que li pots demanar una veu i el cantant sap que el que li escriuràs es pot fer i és raonable?
Jo, en quina mesura, jo intento, jo quan estic escrivint intento entendre què és el que pot passar en cada moment, on podrà respirar, de quina manera haurà de respirar, si ha de respirar ràpid o lent, per segons la frase que ve. Jo demano als cantants, jo els hi demano unes coses superdifícils. O sigui, jo no estic dient que el cantant ha d'estar tractat amb cotonets. Ha d'estar tractat amb cotonets si la veu, però tu li pots demanar aquesta veu, si tu coneixes qui cantarà, que jo intento conèixer sempre qui cantarà, jo intento fer trajos a mida. O sigui, aleshores, per exemple, el Joan Martín Royo diu és que és supercomplicat això, però és tot cantable, està amb la tessitura, tot està amb la tessitura. Això m'ho deia a l'Antoni Comas, diu, és que tu el que escrius està sempre amb la tessitura. Tu saps que si has escrit allò funcionarà. Hauràs de treballar més o menys, però funcionarà.
Cannot rest, oh God, I cannot eat or drink or sleep, till I put forth myself.
Impressionant escena, aquesta pregària de Colón que apareix a l'òpera Uau, que no sentim en la gravació de Peralada, sinó no, en una gravació d'esperit exclusiu.
Intimista, intimista i d'experiència... d'experiència intimista.
Sí. Deixa'm dir els intèrprets, perquè s'ho val. Joan Martín Royo és el cantant, el baríton, però el pianista de luxe.
És l'Albert Guinovart, per mi un artista impressionant, un compositor molt bo, molt inspirat, i un pianista extraordinari. I això és el que tenim aquí a Catalunya, també.
Doncs bé, una mostra del que Alberto García de Mestres està fent. Aquest és Walt Whitman, que és un dels textos de Walt Whitman, sí. I és el mateix personatge que canta el seu propi text. Abans ens has parlat una mica.
Sí, és Whitman morint-se, uh-huh. És els últims dies de la seva vida, a l'òpera, no? I per això aquesta manera també a vegades de cantar com cansat i com... Uh-huh. Que després agafa forces i agafa velocitats. És una obra aquesta lenta, també pensant en... Encara que amb l'òpera tot això un pot estar fent pinyols i estar morint-se, i això va bé i no passa res, però jo vaig intentar també aquí que aquest tempo fos un tempo lent i que agafés força en els moments de gran força que té de parlar amb Déu i de dir jo sóc aquest i jo sóc aquest i jo sóc aquest, no? Jo he fet això i he descobert perquè en aquests moments és com que la persona té aquestes respiracions més potents, no? Però sí, el ritme de l'obra és lent.
Alberto García de Mestres, des que vas estrenar aquella òpera l'any 1987, que tenies 27 anys, ençà, les teves òperes s'han anat estrenant a diferents indrets del món. Has fet algunes estrenes a Itàlia, a l'Esguarda, la filla de Pavarotti, fins i tot.
Sí, bueno, la filla de... La Cristina de Pavarotti, que em sembla estrany dir-li la filla. Això va ser una idea meva. A mi em va trucar... A més, un dia raríssim, el 15 d'agost, el director Aldo Sicilo, el director artístic del Teatre de Mòdena, que ja feia temps que em deia que volia que fes alguna cosa allà i tal, i em va trucar per oferir-me a fer una òpera. Una òpera temporada, que això és molt fort, o sigui...
Vols dir dins de la temporada regular del Teatre de Mòdena?
Dins de la temporada regular de Mòdena.
Com si t'encarreguessin una òpera al Gran Teatre del Liceu, per entendre's.
Sí.
Dins de la temporada.
Exacte. Això passarà algun dia, segur. No, segur, segur.
Ens estàs dient que no ens ho pots dir?
No. Que va. És un moment d'optimisme que m'ha sortit. L'última obra d'un espanyol estrenada, temporada, d'un teatre italià va ser l'Atlàntida de Falla, a l'any 61. I d'un català va ser de Macià... Espera, ara no me'n recordo. El nom, ara no me'n recordo. 1800 i pico. O sigui, 1834, em sembla, que va ser. Això és el que hi ha hagut. D'estrenes...
A tota Itàlia, estàs dient.
A tota Itàlia, a tots els teatres, a totes les temporades. O sigui, per mi va ser un fet, per mi històric, d'aquest país. Culturalment, un català estrenava una òpera amb una temporada regular d'un teatre, i a més Mòdena, que és un teatre de tradició molt forta.
T'anava a fer la broma, excepte Alfredo Catalani, però sí, no, és una broma dolenta.
És una broma molt bona. I la Cristina vaig ser jo que la vaig proposar. Jo amb la Cristina, jo sempre he pensat que no s'ha dedicat a escriure i no ho he entès mai. Jo crec que la Cristina hauria de ser una escriptora ja consagrada. I aleshores vaig pensar que era una bona idea, una bona idea fer-ho. El teatre no estava molt... Va dir, estàs segur? No ha fet mai cap llibret? Dic, bueno, però és que el farem junts. Jo estaré amb ella mà per mà i farem el llibret junts. I jo, doncs mira, a mi queda estrany i molta gent pensa o ha pensat que el fet de que jo estrenés allà era una cosa que s'havia produït pel fet de la Cristina, no, del seu cognom, Pavarotti.
I va ser al revés.
La realitat no va ser aquesta. I és més, ja et dic, des del teatre tenien dubtes, no? I jo vaig dir no, i de fet jo estic molt content amb el llibret d'aquesta òpera, que és complicadíssim fer un llibret, que a vegades, en aquests moments, hi ha molt, molt poc llibretista.
Perquè també cal ofici de llibretista, clar, com també cal ofici per escriure òperes, vols dir?
Absolutament.
No n'hi ha prou amb escriure bé.
No hi ha prou amb escriure bé, no hi ha prou amb escriure poesia, no hi ha prou...
Sempre es havia dit que un llibretista era un subgènere literari específic.
Jo estic convençut d'això. I de fet, doncs, bueno, molts llibrets que surten ara, jo crec que tenen el gran problema aquest. També és veritat que no hi ha possibilitat de fer llibrets perquè no hi ha tantes estrenes com per això. O sigui, per fer un bon llibret has d'haver fet unes quantes òperes i segurament quan has entès o conèixer molt bé l'òpera o ser un enamorat del gènere òpera, no?
Thank you.
El tenor Antoni Comas, novament acompanyat per Albert Guinovart, en aquesta meravellosa interpretació d'una peça preciosa, Maternitat, sobre un poema d'Àlex Susana.
Gràcies, sí, Àlex Susana. Hem fet, finalment, un cicle que es diu Llibre de Família, que són quatre cançons sobre poemes d'ell. I això va començar fa uns anys, que des del Festival de Yakima, a Seattle, on vaig ser durant 2 anys compositor en residència, em van demanar unes quantes obres i dintre d'aquestes obres hi havia unes cançons. En aquell any, una cançó. I bueno, vaig estar parlant amb l'Àlex i vam decidir que aquesta podia ser la cançó. I aquí va començar una sèrie d'això de l'Albert Guinovart i també amb el Miquel Ortega, amb el Toni Comas com a cantant i el Joan Martín Royo i la Inés Moraleda, que van fer un projecte que es diu Los Otros Contemporáneos, buscant una mica aquests compositors que creiem que la veu ha de ser tractada d'una manera amable, com a mínim.
Fent-li casa a Giuseppe Verdi, allò que deia de retornar molt antico, i serà un progresso, probablement.
Segurament, sí, sí. A mi, jo crec que el que tenim de bo, passant els anys i passant les coses d'història, és que tens més recursos. Però tenir més recursos, per mi, no significa perdre recursos que ja tenim. O sigui, el nou no ha de treure l'antic, sinó que has de barrejar-ho bé. I tot el que sigui bo no pots matar-ho. És tan senzill com això. Jo vull que cantin els cantants perquè la veu està per això, per cantar. I això no vol dir que no pugui utilitzar en algun moment quarts de to o fer-li fer a la veu coses que normalment no seria clàssicament com s'utilitzaria la veu, no?
Alberto, ostres, el temps maleït. Ja sé que això no s'ha de dir mai, però és aquesta la veritat. Però sí que és cert que les coses no són fàcils al nostre país. De tant en tant anem veient. Sabem que hi ha projectes, no ens ha donat temps d'entrar-hi. Però en qualsevol cas, creus que Alberto García de Mestres com a creador pot sobreviure a casa nostra? Hauràs de fer com tots aquests joves que han de marxar a buscar oportunitats fora. A Nova York t'estimen molt.
Bueno, als Estats Units sí, em tenen un cert carinyo, o almenys això sembla, no? Vist que hi ha hagut estrenes importants. Uau, es farà l'any que ve a Nova York, que a mi em fa gràcia perquè, o sigui, a mi em sorprèn tenir ja una data a Nova York i no tenir-la a Barcelona. Són coses que em sorprenen i dius, bueno, és estupendo, no? No passa res. No ho sé, perquè a vegades, si jo sóc un... Últimament tinc alts i baixos molt forts. I si m'haguessis entrevistat fa 4 dies, t'hagués dit que segurament deixava de compondre, perquè em costa molt tenir que barallar-me tant per fer música. Dius, ostres, això hauria de ser una joia cada dia, no? I en canvi hi ha dies que no ho són. Està molt complicat. Jo crec que, no sé si aquí o allà, o jo crec que jo haig de continuar, avui crec que haig de continuar la meva tasca de compositor. Crec que tinc coses a compartir i podria fer moltes coses a la vida, perquè per sort he estudiat moltes coses i he fet moltes coses i no tinc por a lo nou, no? Però compondre crec que se'm dona suficientment bé i que en el fons, jo sóc feliç fent aquesta tasca.
Alberto García de Mestres, intuïm que això serà la teva carta als Reis i com a mínim ens permets que sigui la nostra. Nosaltres volem que continuïs fent-nos feliços a través de la teva música. Et volem donar les gràcies per haver-nos regalat una part del teu temps i que l'hagis compartit amb els oients de Catalunya Música, una part que ens ha ajudat a entendre una mica millor algunes de les teves idees, de la teva estètica de la música, dels teus petits secrets creatius, que de ben segur que ens faciliten la comprensió de la teva música. I gairebé que et diria que, com que no hem tingut temps de res, et convoquem d'aquí un temps indefinit, no sé quan, a retornar a explicar-nos totes les coses que ens han quedat pendents, que són moltes, i que segur que encara en seran més, perquè sabem segur que continuaràs, i així ho volem, en el món de la música. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu i a tota Catalunya Música i a la gent que ens escolta.
Aquí ens acomiadem l'equip que us hem acompanyat, Daniel Guinot a control de so, la producció d'Helena Busto, qui us parla, Joan Vives, i avui del nostre convidat, el compositor, i tantes altres coses dins del món de la música, Alberto García de Mestres.